A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ens hem agafat una bona excusa. Recordaran un fotògraf amb la cama trencada que des de casa seva observava per la finestra com l'home que després faria Ironside matava la seva dona, l'esquarterava, l'enterrava en un jardí, etc. El fotògraf intentava d'alguna forma descobrir un crim, un assassí d'una dona. Ens hem agafat aquesta... Vaja, allò que va ser una de les pel·lícules clàssiques de Hitchcock com La ventana indiscreta, per entrar en una conversa amb Mònica Pérez, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Jordi Reyes, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Dos admiradors de Hitchcock?
Sí, molt.
Sí.
Fans.
Val la pena començar per aquí, per no començar per allò de sempre, o Polònia o Cracòvia, doncs ho escombrem per uns moments. Quan va començar aquesta admiració per Hitchcock?
Des de que jo sóc petit, de veure cicles a Televisió Espanyola
o al segon canal de Televisió Espanyola,
TV2, correcte, sí. Jo recordo tornar d'entrenament de bàsquet i m'havia gravat o havia programat amb VHS encara, doncs els clàssics de Hitchcock.
Estem parlant, com us direm això, inicis dels anys 80, quan per televisió es podien veure les pel·lícules sense la mosca, ni sense res, ni sense rètols, ni sense aquelles coses que després els van començar a embrutir.
Sí.
O sigui que a partir d'aleshores.
Sí.
Hi ha alguna pel·lícula en particular? Alguna... O era un tipus de cine que va cridar l'atenció d'en
Jordi? Sí, era un tipus de cine. Jo, una de les que no em cansen mai és Con la muerte en los talones, que aquí es va traduir malament. Era North by Northwest, que en anglès sona millor. Però Hitchcock és cop segur. Fins i tot les antigues, l'època anglesa, que ell era pesava 170 i era un jovenell, ostres, aguanten molt bé el temps. Molt bé el temps.
Mònica, i la teva admiració per Hitchcock?
Home, jo programar no, perquè no s'ha vingut mai, ni avui en dia. Però tampoc sé si... Tinc un record de sempre, de tota la vida, fins i tot de que els meus avis em portessin a veure les pel·lícules al cine i veure les sèries de l'hora d'Alfred Hitchcock. I les he anat veient sempre. A més, me'n recordo que hi havia una col·lecció, aquestes també eren en vídeo, i cada nit abans d'anar-me'n a dormir em mirava una, però això de més cap aquí,
Sí.
I que sempre.
Alguna pel·lícula en particular?
M'agraden totes, perquè m'agrada molt aquesta cosa que té Hitchcock de que no saps en quin moment farà el gir i tot canviarà. Però juntant cine i teatre, que també és una altra de les coses que més m'agrada, doncs potser et diria La ventana indiscreta, perquè és molt teatral.
O sigui que hem començat gairebé...
Home, m'has fet un homenatge a mi. Sí.
Aquella ventana indiscreta que tenia Grace Kelly, que tenia James Stewart,
exacte,
que tenia aquells secundaris de Hollywood que feien tan bé la feina, i que tenia aquella tensió que anava desenvolupant-se a poc a poc fins al final.
Sí, sí.
Això, el teatre, com es traspassa? Com s'hi fica, això, en un escenari?
Doncs mira, el Jordi va fer una obra de teatre que era 39 esglaons, que sí que era una pel·li de Hitchcock.
I que acabava en un teatre.
Exacte.
Com aquell senyor que deia, què són los 39 escalones? Vinga, i llavors el disparaven i quedava allà.
Correcte.
Aquí també t'agrada, eh?
Sí.
Tots has de venir el diumenge. Llavors, va ser com una vida molt curta, aquest espectacle. No va durar molt de temps.
No.
I ell es va quedar una mica amb les ganes d'hòstia, això... M'hauria agradat fer-ho més temps.
De recuperar aquesta idea?
De recuperar la idea de Hitchcock, una mica.
Sí, aquest concepte que dius tu de fer un Hitchcock teatral i barrejar cine i teatre era com el desig. Era com... La Mònica em va tirar els trastos artístics i em va dir, tu què t'agradaria fer? Perquè la creadora i la que escriu és ella. A mi... No uns 39 esglaons, perquè era fil parlant del guió. El bo que tenia aquella funció és que adaptava una pel·lícula. Aquí adaptem el món de Hitchcock.
Exacte.
Els conceptes de Hitchcock. De fet, el MacGuffin, la majoria de gent no sap què és, Tu estic convençut que sí. El MacGuffin era un concepte que es va inventar el Hitchcock, que era una pista falsa, era una excusa argumental perquè els ulls de l'espectador anessin cap a una banda i la història anés cap a una altra. I la declaració d'intencions en MacGuffin és aquesta, és en si mateix MacGuffin és un MacGuffin, perquè no va de ventana indiscreta, no va de quan obren els telones, però va de tot, del fals testimoni, del fals culpable, etc, etc.
No sé si era més complicat adaptar 39 escalones que adaptar Hitchcock així. Agafem Hitchcock i a veure què ens surt.
La veritat és que era
obra,
molt més arriscat.
Era molt més arriscat, no?
Perquè al final a la gent li agrada molt més reconèixer alguna cosa que ja coneix, no? Reconèixer, que conèixer un món nou. Però és que per nosaltres Hitchcock era un món tan gran, el seu món amb sèries i amb cine, eh? I a part, tot i que mai va fer res d'humor, bueno, quasi, potser sí que va fer alguna cosa...
No va fer comèdia.
Ell tenia un sentit de l'humor molt, molt cínic, molt negre, que no és que vagi d'això al nostre espectacle, però que també hem recollit aquest humor.
Tornem al que deia en Jordi. La Mònica li pregunta, bé, què vols? Molt bé, doncs vull això. Ara això com es materialitza en un guió, en un llibret?
Doncs una miqueta això, eh? Perquè com que jo també era molt fan de Hitchcock i conec molt bé com no com pensa, sinó com feia, llavors vam dir, val, doncs no ens assenyim amb una pel·li d'ell que no podem tirar cap enlloc, sinó que agafem tot aquest món, creem uns personatges que és realment el que per nosaltres és la nostra facilitat, fer molts personatges, i recuperem, que aquesta també era una de les meves grans il·lusions, recuperem el concepte vodevil. Perquè el vodevil, al final, que és una cosa que m'encanta, es perd perquè és molt costós per producció.
Ara em sembla que hauríem d'explicar a les generacions joves...
Vodevil.
Què és vodevil?
Bon dia. Avui perquè, aprendreu,
perquè, a part, no sé si també s'ha d'explicar qui és Hitchcock a molta gent.
Sí, hi ha generacions, que no en tenen ni idea.
Això és un problema, no?
Bé, sí, per mi sí. Jo que sóc molt cinematogràfic, molt cinèfil, és un problema, però...
Ho dic en aquell sentit de tant que ens agrada el cine i l'audiovisual, no conèixer Hitchcock, doncs és com si algú li agrada el teatre que no sàpiga què és un vodevil o què era un vodevil.
Sí. Exacte.
Sí.
Per què? Perquè el terme no ha canviat. Un vodevil és un vodevil.
Sí, per mi un vodevil és un vodevil. Però clar, hi ha gent que no sap el que és un vodevil, això està clar. Jo explico vodevil i tu expliques Hitchcock.
Vinga, va.
Vodevil és un gènere teatral gairebé sempre relacionat amb la comèdia, on el més típic és obro porta, tanco porta. I aquestes obrir i tancades de porta són líos, embrollos, i abans tenia una connotació una miqueta picaresca, no?
Ni que ho haguessis fet exprés, eh?
Sí.
Perquè és la definició exacta de vodevil. Obro porta, tanco porta, sí. Obro porta, tanco porta, apareixen personatges, surten, entren, sí. I això és un vodevil.
Doncs MacGuffin aprofita tot aquest món de Hitchcock, però l'expliquem tot amb dos actors que fan 12 personatges i sempre cada personatge apareix obrint una porta i tancant una porta. Mm-hmm. Per tant, el resum d'aquesta comèdia que és MacGuffin seria dos actors, una porta dins del món de Hitchcock.
El repte era que al final de l'espectacle hi hagi molt de Hitchcock sense que ningú digui que això és una imitació d'alguna cosa?
Sí. No sé si seria desvetllar molt o no, però sí que hi ha una imitació, i és que, com que desgraciadament per ell Hitchcock ha mort, doncs el Jordi el fa, l'imita, no?
Sí, és un spoiler molt lleu.
També era un clàssic que ell aparegués a totes les pel·lícules, exactament. Suposo que aquí també hi havia de succeir això.
Ens retroalimentem de tots els seus tòpics i típics.
Si en Jordi hagués d'explicar algú que no coneix Hitchcock i li hagués de dir, doncs mira, si t'haig de recomanar una pel·lícula, comença per aquí, com qui recomana una novel·la d'un novel·lista que no coneix.
Aquí el Hitchcock s'adoptava com el rei o com el mestre del suspens. Jo crec que és molt més, però començar... És que és difícil fer una graduació hitchcockiana, eh? És molt difícil. Però hi ha pel·lícules que són cop segur. que són...
La de la Mònica, La ventana indiscreta,
La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado, Psicosis, hi ha gent que encara... Són icones del cine històrics. L'escena de la dutxa, si tu veus algun documental de com es va rodar aquella escena, és acollonant. Con la muerte de los talones és meravellosa. És tan fàcil... L'avantatge que tenen avui les generacions, igual que dèiem que no les coneixien, no coneixien Hitchcock o Vaudeville, és que també tenen molt més fàcil accés immediat.
A tot, no?
A tot. És a dir, tu ara poses Hitchcock i segurament a YouTube ja hi ha pel·lícules senceres, o et linken amb Netflix o on sigui, i poden veure aquestes pel·lícules.
I no cal fer allò que fèiem d'esperar-nos a les 10 de la nit, exacte, a la 2 de Televisió Espanyola, a veure que comencés allò i acabar a les 12 i vinga, i a matinar l'endemà, etcètera.
Tot i que m'agufin, et diré que la història representa que és un treballador d'un cine que vol fer un curtmetratge i que, com que no té temps perquè s'ha de presentar al cap de 3 dies, no sap com fer-ho ràpidament. Llavors se li apareix Hitchcock, que li diu: jo feia les meves sèries en 3 dies, jo t'ajudaré a fer aquest curt.
Tornem a parlar amb l'autora. Esclar, com es fica una història de les de debò, perquè anirem a veure una obra de teatre que explica una història, dins de tantes històries i tantes referències diferents, sense que ningú perdi massa el món de vista?
Bueno, una mica el perden, eh?
Una mica es perd?
Una mica el perden, que no importa, però una miqueta, perquè hi ha tant volum de coses que a vegades es pot perdre, però no passa res, eh?
A mi, per si en algun moment, quan escriviu, o quan la representàveu, o quan us dirigia en Carles Latre, teniu aquella sensació, a veure si haurem ficat molt o correm el risc de perdre'ns enmig d'aquest univers de tants detalls.
El públic no es perd. És a dir, sí que el moment de creació va ser intens, perquè... com a bon vaudeville, és un gran joc de mals entesos. Però el fil argumental se segueix i, per sobretot, es riu. Es riu perquè succeeixen una sèrie de mals entesos molt còmics.
Sou dos comedians, no?
Som dos comedians.
En aquell sentit que en diríem de sempre.
Sí.
A més, orgullosos, que no sempre passa, de trobar companys actors. En aquests moments, en aquesta sala en som tres, perquè allà està l'Ester Soto.
Hi ha una tercera comediant, que és l'Ester Soto.
Sí. I que li encanta també la comèdia. Hi ha molts actors que li agrada molt, que són actors...
Sí.
Que a vegades treballen amb la comèdia, però que no es consideren defensors de la comèdia o només treballadors de la comèdia.
És que tornava per preguntar-vos allò de sempre, que és si els actors de comèdia continuen sent aquells actors que, per ser valorats per la pròpia professió, han de fer allò que no està escrit, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, això continua sent així?
Continua sent així una miqueta.
Sí, a nivell universal, com hi ha masclisme, com hi ha racisme, com hi ha tantes coses, la comèdia està mal vista, però fins i tot a Hollywood. No s'ha guanyat mai un Oscar actor o actriu per comèdia, i hi ha poques nominacions. Últimament, jo crec que Robert Downey Jr. per actor secundari... Tropic Thunder,
nominat,
una comèdia divertidíssima i molt boja, però fins i tot els grans actors còmics, Jack Lemmon, Tom Hanks, Robin Williams, han hagut de fer per selecció natural i perquè han volgut, i alguns ho han fet brillantment.
Lemmon va fer, vostès el recordaran, la pel·lícula ha quedat gairebé oblidada, però aquell pare de Missing, que va guanyar l'Oscar en el seu dia, semblava, vaja, en fi, l'home que havia fet l'apartament i l'home que havia fet Con faldas y a lo loco, va fer d'un pare literalment trasbalsat per el fet que li va mereixer guanyar l'Oscar. O sigui que aquí no passa pel drama, continua sent allò...
Sí, no.
Sí. Nosaltres no ho creiem.
No, és evident que no ho creieu, si no faríeu el que us ha donat la gana de fer, que és això, no?
Però una mica és això, Al final estem orgullosos d'haver decidit fer el que ens dona la gana, encara que es continuï considerant género chico, que per nosaltres no ho és. Bàsicament també, i la professió ens entendrà, si tu fas un drama i la gent no et plora, no passa res. Si tu fas una comèdia i la gent no et riu, te'n pots anar al fracàs directament. Sí. Per tant, el compromís que nosaltres tenim amb el públic és molt més difícil que el que té un actor dramàtic. Ja només per això se'ns hauria de valorar una miqueta més. A part de que plorar és una cosa que està a l'ordre del dia, malauradament, però fer riure és una cosa que no ara, per com m'estic la situació o no, sinó en general sempre és una cosa molt saludable i molt necessària.
M'agafo a les teves paraules quan deies hem fet el que ens ha donat la gana.
Sí.
Això de fer el que a un li doni la gana no deu tampoc ser fàcil en aquesta professió i passant per, no sé, passant pel món mediàtic, això d'acabar fent el que a un li doni la gana de fer no deu ser massa senzill tampoc.
No, però també et diré una cosa. Nosaltres, com que... Bueno, parlo per mi, que si no sembla que parli per boca del Jordi, però parlo per mi, que al final ens assemblem. Calla-se. Com que tampoc en som moltes de còmiques que ens dediquem exclusivament a la comèdia, per sort, no em puc queixar, sempre tinc feina, perquè no necessito fer cap cosa dramàtica. I el cupo de còmiques... O sigui, que aquest espai només per treballar la comèdia, de moment sempre l'he trobat, perquè m'encanta fer riure. Al final no és només que vulgui ser actriu, sinó que m'encanta, soc artesana del riure, no? Una miqueta.
També cal caure en gràcia, no?
També.
No n'hi ha prou,
també,
sinó que...
A mi m'ha passat, per exemple, m'ha passat dos extrems. Excompanys d'estudiants de teatre dir-me... Ah, així que faràs allò de les imitacions i tal... I l'altra banda, Lluís Omar dir el que feu vosaltres és dificilíssim, us admiro, jo seria incapaç. Vull dir, és tan delicat tot.
Li he quedat bé la recreació del primer moment, amb aquella displicència, tu
sí.
Fas això de les imitacions
sí, sí.
I tal.
Sí. M'ha passat,
Diumenge a les 7 de la tarda, McGuffin al Prado.
Exacte.
Dirigida per Carles Latre, Mònica Pérez, Jordi Ríos, i no hem parlat ni del Poloni ni del Cracòvia. Ho hem aconseguit, són les 12. Jordi, sort en el futur. Mònica, sort en el futur.
Moltes gràcies.
Tornem demà a les 9, adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.